Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest primer webinar de l'any 2022 que organitzem des de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, que, com sabem, comptem amb el suport de DipSalut. En aquesta ocasió tractarem un tema que se'n sent a parlar cada vegada més, la interseccionalitat. I com sovint passa, quan un concepte comença a prendre una posició de forma més comunitària, a vegades no tothom entenem el mateix. Llavors, amb l'objectiu de clarificar el concepte, de saber de què parlem i parlant, per tant, amb propietat, i en un segon moment veure quina aplicació té concretament en l'apartat de polítiques públiques, doncs hem organitzat aquesta sessió en la qual us donem les gràcies per estar aquí. Comptem per fer aquesta exposició, aquest acompanyament, amb dues persones conegudes i estudioses del tema, a qui els hi donarem la veu tot seguit. En tot cas, comentar que, com és habitual en les sessions que fem, recordem, pel bon funcionament, que durant l'exposició mantinguem les càmeres i els micros tancats i, al final, quan obrim els torns de paraules i intervencions, es poden obrir i es pot intervenir, sapiguem que aquesta sessió s'està gravant, per tant, cadascú pot fer ús de la seva imatge i qui vulgui, i en tot moment, tenim obert el xat que després li posem veu i la traslladem amb les persones que ens acompanyen. Comencem amb la primera intervenció que anirà a càrrec de Maria Rodó de Zárate. La Maria és una activista feminista i investigadora catalana, llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet el màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i és doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquests moments és professora a Sarah Hunter a la Universitat de Barcelona i ha escrit, a banda d'estudiar el tema, un llibre que és molt oportú amb el tema que ens ocupa, La interseccionalitat, desigualtats, llocs i emocions, on posa de manifest que les desigualtats no es poden entendre des d'un sol marc explicatiu. I amb aquesta línia ens ajudarà a aprendre, a conèixer i a entendre el concepte d'interseccionalitat. Endavant, Maria, quan vulguis. Gràcies.
Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me a participar en aquest webinar. Compartiré pantalla per ensenyar-vos el PowerPoint. El veieu? Sí, ara sí, eh? Vale. El poso així en gran. Tarda una mica, això veig. Ara ho veieu, pantalla completa, oi? Vale. Moltes gràcies per la presentació. Intentaré anar per feina, que 15 minuts realment es fa curt per parlar sobre aquest concepte. No sé si coneixeu el concepte d'interseccionalitat. És un concepte que es desenvolupa per part del moviment de les feministes negres als Estats Units cap als voltants dels anys 80. És Kimberly Crenshaw, que és la que teniu aquí a la foto, la que li posa el nom, el concepte aquest d'interseccionalitat, però era un concepte que s'havia anat treballant ja per part de feminisme negre dècades abans. Bàsicament, la idea és que no es pot entendre la desigualtat des d'un sol marc explicatiu i feministes antiracistes com Kimberly Crenshaw feien servir aquest concepte d'interseccionalitat per analitzar concretament la relació que hi havia entre qüestions de gènere i raça i veure com l'experiència de desigualtat, de violència i d'opressió de les dones negres no es podia entendre mirant només qüestions de gènere o mirant només qüestions de raça, sinó que s'havia d'entendre com aquests dos eixos s'interrelacionaven i com configuraven formes concretes de discriminació. Aquest concepte ha viatjat i també s'ha aplicat fora de l'àmbit universitari, fora dels moviments socials. També avui en dia és un concepte important en l'àmbit de la política pública. L'última modificació de la llei dels drets de les dones a erradicar la violència masclista, la llei catalana sobre violència masclista, incorpora també aquest concepte per mostrar la necessitat de que les polítiques sobre violència masclista han d'incorporar aquesta perspectiva interseccional. Volem dir que la forma com s'entén la violència masclista no es pot entendre, no es pot pensar només en una qüestió de gènere, sinó que s'ha d'entendre que la violència masclista doncs, afectarà de forma molt diferent segons diferents eixos, no? Que no és només el tema de la raça, sinó que s'incorporen altres eixos. Per tant, que el sexisme i la violència masclista no afecten de la mateixa manera a una nena de 5 anys, a una dona adulta o a una senyora gran, com tampoc afecten de la mateixa manera ni la violència masclista es configura de la mateixa manera segons amb diferents orientacions sexuals, segons diferents orígens, segons la diversitat funcional. Per tant, que la violència masclista serà diferent segons les altres posicions que tinguin les persones en relació doncs, a tota aquesta varietat d'eixos. Els arguments principals d'aquesta teoria, així com molt ràpids i simplificats, és primer això que comentava, que les experiències d'opressió no es poden entendre sota el marc explicatiu, és a dir, que mirant la desigualtat només amb les ulleres del gènere o només amb les ulleres de la classe social o de l'origen, per exemple, no podem entendre com es configura la desigualtat. També que la relació entre tots aquests eixos no és que s'assumin, no és que anem sumant formes de discriminació a sobre de les altres, sinó que la relació, no, la interrelació entre els diferents eixos configura formes concretes de discriminació. Si pensem, per exemple, en el sexisme, la forma com es configura el sexisme en una nena de 5 anys, que pot ser doncs, amb els regals que li fan pel seu aniversari, doncs, no és la mateixa forma en la que es configura el sexisme en una dona de 30 o en una de 89 anys. No? Per tant, la manera com es configura el sexisme és diferent segons aquests diferents eixos. Per tant, no és que s'assumin, sinó que són diferents en ells mateixos. També una altra de les premisses és que tothom està posicionat en tots els eixos, per tant, no hi ha neutres, no hi ha una forma neutra d'entendre el sexisme, no hi ha una forma neutra tampoc d'entendre el racisme, sinó que el racisme, per exemple, doncs, serà concret i específic segons el gènere, segons l'edat, segons l'origen. També que estem simultàniament en posicions d'opressió i privilegi. Això significa que jo puc estar patint una discriminació pel fet de ser dona, però en canvi puc estar patint també un privilegi, puc estar gaudint d'un privilegi pel fet de ser blanca, no? Per exemple, si pensem doncs, en una duana a l'aeroport, jo puc estar patint una discriminació per ser dona per un tracte discriminatori que em pot passar, però en canvi tinc el privilegi a l'hora doncs, de tenir un passaport europeu, de ser blanca, i aquest tipus d'experiències es donen a la vegada, tant d'opressió com de privilegi. I a més, no, per si no era prou complexa també tot plegat, aquí també hi afegim que els efectes de les posicions, no, els efectes de les nostres posicions en relació al gènere, la classe, l'etnicitat, varien segons el lloc i el temps. Per tant, que el que em passarà a mi estant doncs, a casa meva és diferent que el que em passarà estant a la feina, que el que em passarà a l'espai públic o si viatjo en un altre context, les meves posicions es configuraran de manera diferent i també les experiències que jo puc tenir en relació doncs, a la desigualtat o a la discriminació. Quan parlem de tota aquesta diversitat d'eixos, aquí no em puc extendre, no em puc ficar en cadascun d'ells, però podria haver-hi molts eixos diferents. Aquí tenim com un gran bloc d'eixos que tenen a veure amb el gènere i l'identitat sexual, entenent que són coses diferents. No? Identitat de gènere tindríem doncs, que persones que no encaixen en el binomi persones trans, persones no binàries, pateixen una discriminació per la seva identitat de gènere. Posició de gènere faria referència a la superioritat d'allò masculí sobre allò femení o d'homes sobre dones i l'orientació sexual sobre les formes del desig, organització també afectiva i familiar. Un altre gran bloc podria ser en relació a la cultura, l'origen i la religió, on també cadascun d'aquests eixos per origen, per identitat religiosa o per etnicitat es configuren de manera diferent i també es relacionen entre ells de manera diferent. Pot ser que es pateixi una discriminació per origen però no per etnicitat o al contrari. La classe social i llavors tindríem també molts altres eixos com la diversitat funcional, l'estat de salut, la qüestió de l'edat, no? Que per exemple en la pandèmia ha estat un dels eixos que ha sortit segurament, no? Perquè potser no teníem tan present com a eixos de discriminació, s'ha vist molt clarament com la pandèmia afectava de forma diferent a criatures, a joves, a persones adultes o a persones grans, no? Entenem que els efectes de la gestió de la pandèmia han estat molt diferents per col·lectius d'edat i això també com s'interrelaciona relacionava amb qüestions doncs, de classe social, de gènere, situació administrativa també com a un altre dels eixos, l'identitat nacional, que en el nostre context també seria un eix a considerar, els cànons estètics, per exemple, i aquí també hi poso tres punts al final perquè aquesta llista no és exhaustiva, no està acabada i, de fet, una de les premisses també de la interseccionalitat és que no hi ha una llista com predefinida d'eixos, sinó que també serà segons el context on podrem tenir doncs, uns eixos que predominin sobre uns altres. Si estéssim a la Índia, per exemple, doncs segurament la casta seria un eix essencial sense el que no podríem entendre la desigualtat social. En el nostre context potser no és l'eix central que ens ajuda a entendre la desigualtat, no? Però n'hi poden haver d'altres i segons el context que estiguem estudiant, doncs uns eixos ens serviran més que d'altres per entendre les desigualtats socials. Aquí us volia posar algunes imatges, algunes de les teòriques que han treballat sobre el tema de la interseccionalitat. Kimberly Crenshaw, que és la que us he posat al principi, que va com acunyar aquest concepte, Bell Hooks, Audre Lorde, Angela Davis o Patricia Hill Collins, són algunes de les autores i m'agrada també posar la foto per veure una mica les cares, no?, i els cossos dels que surt tota aquesta teoria, també perquè elles ho parlaven des de la seva pròpia experiència, com a dones, com a negres, des de la seva posició de classe social i també moltes d'elles com a lesbianes, i crec també que és interessant remarcar aquesta genealogia del propi concepte d'interseccionalitat en un context també en el que moltes vegades fem servir aquest concepte d'interseccionalitat traient-li tota aquesta part que tenia a veure amb la lluita antiracista, no? Que moltes vegades doncs, es blanqueja aquest concepte d'interseccionalitat quan es fa servir per part d'institucions o també a la universitat, i crec que és interessant recordar els orígens d'aquest concepte amb un fort component antiracista i també de lluita contra les desigualtats estructurals, no? Per tant, la interseccionalitat no com una manera de posar en una taula rodona diferents persones de diferents colors, sinó la interseccionalitat com una forma de lluitar contra les desigualtats estructurals. Aquestes són com feministes feministes negres, feministes de feminisme negre als Estats Units. Hi hauria també una altra branca que serien els feministes postcolonials, moltes d'elles llatines, i també en el nostre context des dels anys 70 hi ha hagut altres autores com Maria Mercè Marçal, que si bé no les hi podríem dir que fessin teoria interseccional, sí que hi ha el que jo anomeno pensament i acció del tipus interseccional, que és un fenomen no, d'un desenvolupament genuí que s'ha donat a diferents llocs del món. Amèrica Llatina, per exemple, s'ha donat també des dels anys 70 80, aquest pensament d'entendre que la desigualtat i la discriminació no es podien entendre des d'un sol eix. I tenim molts exemples doncs, arreu del món on, sobretot per part de moviments socials, desenvolupava aquest tipus de pensament i d'acció que entenia que no es podia lluitar només contra un eix, sinó que l'experiència de discriminació estava travessada per diferents eixos de desigualtat. I aquí, per últim, amb els 5 minuts em sembla que em queden, us volia ensenyar aquesta eina del Relief Maps, que vam desenvolupar justament per recollir dades sobre aquest concepte d'interseccionalitat, que la presento aquí no tant com a eina per la recerca, sinó perquè il·lustra d'alguna manera doncs, tot això que us acabo d'explicar molt ràpidament i que és molt teòric doncs, per posar-li una mica, per posar-li alguna imatge darrere. Els Relief Maps són una imatge semblant a aquesta, veieu que semblen un gràfic, que no ho és, ara us ho explicaré. Hi ha un eix vertical que va de benestar avall a malestar cap amunt, per tant, els punts que van amunt mostren malestar i els punts que estan avall mostren benestar. A l'eix horitzontal hi teniu diferents llocs de la vida quotidiana, com l'espai públic, institut, espais virtuals o la casa, i llavors cada línia, cada color té a veure amb un eix diferent. Aquí tenim aspecte físic amb lila, amb groc, origen, religió i nacionalitat, amb aquest vermell marronós el gènere i amb el verd l'orientació sexual. I aquí podeu veure doncs, com en aquest cas això era una noia lesbiana d'uns 15 anys que explicava com doncs, a l'espai públic en relació al seu gènere deia bé, tot i que al ser noia tinc por que algun noi senyor em segueixi, m'agradeixi o es mostri interessat en mi. Tot això pel carrer sense saber res de l'home que em segueix. Per tant, aquí vincula aquest malestar en relació al seu gènere que, per exemple, és un malestar que no té a l'institut. No? Perdoneu, aquesta era una noia heterosexual, és una altra que tenia. Veieu que la línia sobre orientació sexual està plana, que això és que mostra doncs, aquest benestar que té per aquest eix. Aquí, en canvi, tenim un altre exemple. Això són exemples de treball empíric justament d'un projecte que vam desenvolupar amb el Gerard, Mirades Polièdriques de la Violència de Gènere, on treballàvem amb joves d'entre 14 i 16 anys. I aquí teniu doncs, un mapa diferent, no? D'un noi heterosexual musulmà de 15 anys, que veieu que té les línies per orientació sexual i per gènere doncs, rectes, no baixes, mostrant aquest benestar, i en canvi la línia per origen, religió i nacionalitat, que la té doncs, molt més elevada. I llavors també tenim aquests mapes que jo anomeno els mapes del silenci, que són mapes que també vam trobar molt en el projecte, que mostraven totes aquestes línies planes, no? Tot aquest benestar en tots els llocs de la vida quotidiana, que mostren també doncs, la desigualtat, no? Es mostra el privilegi. Persones que tenen el privilegi de poder anar pels diferents llocs de la seva vida quotidiana no sentint aquests malestars, no sentint aquest desencaix per les posicions que ocupen en diferents estructures socials, i persones que tenen doncs, aquests mapes doncs, complexos, no? De punts amunt i punts avall, que mostren doncs, aquests malestars i desencaixos vinculats a les posicions socials en els llocs de la seva vida quotidiana. I bueno, aquests mapes el que relacionen són aquesta dimensió social, que serien els diferents eixos, no? El gènere, la classe, la raça, etc. La dimensió geogràfica, que serien en aquest cas llocs de la vida quotidiana, i la dimensió psicològica, que són les emocions, que aquí fem servir les emocions com a indicadors de desigualtat. Per tant, les emocions tipus la por, per exemple, doncs, a través de la por veiem desigualtats més estructurals. Qui té por a l'espai públic, doncs, qui té por, per exemple, a patir una agressió sexual, o qui té por a una identificació per part de la policia, podríem anar fent com traçant a través de les emocions formes de desigualtat doncs, molt més estructurals. I per últim, també us volia deixar aquesta eina, la vam desenvolupar quan estava a la Universitat Oberta de Catalunya a través d'una pàgina web que és pública i és oberta i gratuïta, relifmaps.cat, que és l'eina amb la que hem fet servir per aquest projecte de mirades polièdriques, en la que es poden crear projectes escollint els diferents eixos sobre els que es vol treballar i també els diferents llocs sobre els que es volen recollir dades. I llavors aquí, introduint el codi d'un projecte en concret, es pot enviar l'enllaç a participants i omplint una pantalla semblant amb aquesta, poden explicar de forma qualitativa com se senten en diferents llocs per diferents eixos, marcar també diferents emocions i pujar o baixar aquest punt en relació al malestar o benestar que tenen. I la web el que ens permet, a través de la tecnologia, doncs, és que ens genera aquest propi mapa i podem veure doncs, aquests relleus de la interseccionalitat. I ja per acabar, doncs, fer una mica d'èmfasi, no?, en aquesta necessitat que hi ha actualment de fer tant recerca com intervenció i accions interseccionals que considerin aquesta diversitat, que també que superin aquesta lògica competitiva entre eixos, entenent que la interseccionalitat el que proposa no és que hi ha uns eixos més importants que uns altres, sinó que serà sempre el context el que ens mostrarà quins són els eixos més rellevants per entendre les desigualtats que s'hi estan donant. També superar aquesta idea de l'addició entre eixos, no? Com d'anar afegint. La interseccionalitat proposa que entenguem que a través de la interrelació d'eixos es creen formes diferents de desigualtat. També deixar sempre la porta oberta a incorporar nous eixos, no? No entendre que la incorporació d'altres eixos fa menys rellevants els que estàvem treballant. Incloure la perspectiva de gènere en recerques que tenen en compte la classe social no fa menys important la classe social, sinó que ens ajuda a entendre millor les dinàmiques de classe. Com incorporar la perspectiva antiracista no minimitza la violència masclista, per exemple, sinó que ens ajuda a entendre millor la violència masclista. I també com a últim, i vincular una mica amb aquestes genealogies, també dic que a vegades no agafa com una certa ansietat amb el tema aquest de la interseccionalitat, de com puc tenir en compte tots aquests eixos i també doncs, pensar que podem partir de feina que ja hi ha feta, no és que amb això s'estigui a zero, no se li ha posat aquest nom, però s'han fet històricament feines, no? Treball, recerca, intervencions, accions, des d'aquesta perspectiva de vincular diferents eixos, també en l'àmbit de la salut, i per tant també doncs, poder partir d'aquesta feina. Segur que hi ha molt marge també per millorar, no? per canviar coses, però crec que també és interessant tibar dels fils i construir sobre el que ja s'ha anat fent fins ara. I ja està. Moltes gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies.
No sé si he acabat amb el temps.
No, preocupis. No. Són temps aproximats, vull dir, i que podem recuperar en qualsevol moment. Vull dir, no hi ha cap mena de problema. Lo important és allò, que el que dèiem al principi, no? Ajudar a clarificar, entendre i compartir, que és el que estupendament has fet en la teva exposició. Moltíssimes gràcies.
Sí.
I passaríem ara doncs, a donar veu amb en Gerard Collplanes. En Gerard dirigeix el Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere. És doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i en aquests moments és professor titular de la Universitat de Vic. Ha coordinat o coordina el projecte Connected Equalities Intersectionality in Local Public Policies, que és un projecte que està cofinançat per la Comissió Europea, i també ha treballat en d'altres, com per exemple un altre que és co-investigador, que seria el de mirades polièdriques a la violència de gènere, propostes per la prevenció en centres de secundària, des d'una perspectiva holística i intersectorial. També ha escrit sobre el que ha après i el que ha reflexionat i té diverses publicacions, com per exemple Dibuixant el gènere, La carn i la metàfora, una reflexió sobre el cuerpo en la teoria queer, Voluntad del deseo, Construcció social del gènere, és a dir, que té per anar llegint i per anar reflexionant. I avui l'hem invitat a participar en aquest webinar per, d'alguna manera, ajudar-nos a incorporar la interseccionalitat en el disseny de polítiques. Pensaven que era una forma que donava una continuïtat com per deixar bé el marc, què entenem, què podem fer. I amb aquesta línia doncs, l'hem invitat a en Gerard, a qui agraïm que estigui aquí també i li donem la paraula. Endavant.
Molt bé, moltes gràcies, Dolors. Doncs bé, la pregunta que avui he intentat donar alguna pista és què el que això tan suggerent que ens ha explicat la Maria és rellevant per a la nostra feina, d'acord? Per tant, una part té a veure amb el disseny de polítiques públiques, però intentaré donar pistes més enllà del disseny, perquè en funció del lloc de treball, també si estem fent intervenció directa, la interseccionalitat també ens interpel·la. Abans de començar amb els recursos, us volia compartir com una paradoxa que m'he trobat quan he fet formacions sobre aquest tema. No? D'una banda, quan hem treballat aquest tema, especialment amb gent d'administració local, es contraposa la sensació de que la interseccionalitat és una cosa molt abstracta i molt allunyada de la realitat amb la percepció que la interseccionalitat està donant resposta a problemes que s'havien detectat. I, per tant, jo crec que és molt interessant partir, en la línia del que deia abans la Maria, de què la interseccionalitat està posant nom, ens dona pistes a coses que ja intuïem, ja fèiem i ja detectàvem. En aquesta línia de trobar referents i aterrar, volia posar dues comparacions que van fer persones en formacions que estàvem fent. No? Recordo, per exemple, una mestra que deia que això de la interseccionalitat ve a ser com el treball per projectes que fem a les escoles. No? En comptes de partir de la idea de no, una cosa és matemàtiques, l'altra és llengua, l'altra és art, l'altra és educació física, com podem col·locar un projecte al mig i veure com les matemàtiques, l'art i l'educació física tenen elements en comú que intersecten i que ens permeten abordar aquella problemàtica d'una forma més complexa i més potent. També recordo un tècnic de salut que feia la comparació amb el tema de com la medicina dominant d'alguna forma també ens fragmenta. No? És a dir, nosaltres anem amb un problema que té a veure amb el ronyó, que té una deriva dermatològica i que ens afecta emocionalment perquè ens fa vergonya sortir al carrer perquè tenim unes taques a la pell, posem el cas, i el sistema de salut el que ens diu, bueno, una cosa, és que hi ha un especialista que es cuidarà del tema ronyó, l'altre que es cuidarà del tema pell i l'altre, si tens sort amb el sistema públic com està en salut mental, potser et pot avisar algú. No? I, per tant, el nostre problema, que és integral, d'alguna forma queda fragmentat, no? Per tant, d'alguna forma, la interseccionalitat és intentar recuperar aquesta mirada com més holística. Bé, com us deia, el que intentaré és compartir recursos que us puguin ser útils. Òbviament, sé que veniu d'àmbits diferents i, per tant, és difícil cobrir totes les necessitats. Intentaré fer preguntes i aportar pistes que siguin generals, però l'espai de preguntes serà un plaer també que pugueu comentar el que us assembli en relació als vostres àmbits. Mireu, i ja per començar, comparteixo aquí el xat, una web on trobareu gairebé tots els recursos que citarem, d'acord? Que és del projecte de mirades polièdriques que vam fer amb la Maria, i allà teniu els diferents materials que anirem revisant. Bé, i comparteixo pantalla. Aquest és el primer projecte del qual us volia parlar, que és Igualtats Connectades, que ha explicat la Dolors. Igualtats Connectades és el projecte del que partiré, perquè és un projecte en el que vam generar una guia, un recurs, que creiem que pot ser útil per començar a fer-nos preguntes. Per tant, és aquest recurs que teniu aquí, més extès, i un altre més sintètic. Alhora també dir-vos que, si us interessa, aquí també hi ha recursos de formació audiovisuals per professionals i oberts a la ciutadania, on hi ha gravades part de les formacions que vam fer. I, per tant, per aquí podeu rescatar altres elements que us interessin. Llavors, en relació a aquest material, us volia compartir com algunes de les preguntes. Nosaltres aquest material el vam fer inspirant-nos, entre d'altres, en un material de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, crec que hi ha alguna companya aquí al públic, he vist, que treballava en aquesta incorporació de la interseccionalitat en l'avaluació dels impactes de les polítiques en salut, no? Aquest treball, que és un treball que us recomano molt a qui estigueu en l'àmbit de la salut, també connecta amb tota la recerca que s'ha fet en l'àmbit de la salut, on és un dels àmbits, de fet, on hi ha més trajectòria a nivell aplicat, diguem, en relació a la interseccionalitat. No? I és rellevant que sigui la salut perquè, de fet, en la resta d'àmbits hi ha molt, molt, molt poc. Val? Per tant, és una línia que s'ha avançat molt en l'àmbit de la salut, especialment salut pública, i que està molt poc treballada en altres àmbits, que és el que intentem anar abordant en nosaltres i altra gent pel món en diferents projectes. No? Com us deia, inspirant-nos en aquest material, el que vam fer nosaltres va ser elaborar una guia on, a part d'introduir què és interseccionalitat, en quin sentit és rellevant per les polítiques públiques, etc., el que volíem era interpel·lar la gent perquè es fes preguntes sobre com podria impactar la interseccionalitat en el seu àmbit, d'acord? I, per tant, el que vam fer va ser com distingir com alguns aspectes, algunes parts de política pública i allà presentar exemples, experiències, però sobretot a partir de preguntes. Perquè nosaltres partim de la idea que la interseccionalitat es desvirtuaria si la transforméssim en una espècie de fórmula estàndard, si la protocolitzem, d'acord? La interseccionalitat té a veure amb contextos. I, per tant, ens sembla que més que donar respostes tancades, el que hem de fer preguntes. I que la gent que treballa i que coneix els seus contextos valori quines són les respostes a aquestes preguntes, que sempre seran, això, contextuals i no universalitzades. El primer element que plantejàvem és aquest que té a veure amb la construcció de la problemàtica. No? Per tant, quan estem fent intervenció, estiguem en el lloc on estiguem, hi ha una problemàtica que explícitament o implícitament està damunt de la taula. No? Per exemple, a vegades a l'administració arriba una problemàtica clàssica és joves que estan en bancs a l'espai públic i fan soroll. No? La problemàtica a vegades ens arriba aquí. Les qüestions que ens podem preguntar és aquesta problemàtica a qui respon? Qui la manifesta? Aquesta problemàtica es pot mirar des d'altres cantons? Es pot mirar, per exemple, des de la manca d'espais d'oci per joves que no siguin en llocs comercials? Val? Per tant, cada problemàtica té com unes relacions de poder a darrere. I la interseccionalitat el que ens convida és a desvelar quines són els eixos de desigualtat que estan a darrere de la construcció d'aquesta problemàtica, d'acord? I ens convida a abordar la problemàtica des de diferents punts de vista. En segon lloc, la diagnosi, d'acord? Per tant, quan fem política pública, a vegades explícitament tenim recursos i temps per fer una diagnosi, amb treball de camp o podem contractar algú perquè la faci. A vegades tenim una diagnosi implícita o parlada que no parteix necessàriament d'un treball de camp, però una diagnosi sempre hi és, no? En relació amb la diagnosi, ens podem preguntar com s'aconsegueix la informació de com afecta aquesta problemàtica, tenint en compte els diferents eixos de desigualtat? D'acord? Moltes vegades ens trobem que l'administració, com que treballa de forma estanca, el departament de LGTB només té en compte LGTB i no té en compte com la problemàtica que està mirant en relació a un determinat projecte afecta en classe social, en origen, en diversitat religiosa. Val? Per tant, ens convida per tant a la interseccionalitat a dir, quan estem fent polítiques, ampliem el focus i mirem quins altres eixos de desigualtat estan tenint lloc i si tenim informació per veure com està afectant. No? D'altra banda, també hi ha el tema de com les persones i grups afectats poden participar de forma activa en la diagnosi, si es té en compte les experiències de vida i els components emocionals de les persones i grups afectats i si es té en compte l'heterogeneïtat i diversitat dels grups a qui afecta la problemàtica. D'acord? I què es pot fer per arribar a aquests grups o persones que queden invisibilitzats? Per exemple, en relació al treball domèstic, un exemple que em sembla molt rellevant és el tema de les treballadores domèstiques, val? Que, per tant, viuen tot el dia a casa de la persona que cuiden i que només tenen una estona lliure a vegades els diumenges. No? Aquí, per exemple, quan es fan diagnòstics en tema de cures, és molt difícil tenir en compte aquestes persones perquè aquestes persones no participen. I si no ens adaptem molt i no fem estratègies actives per veure com podem involucrar-les, aquestes dones segurament ens queden al marge. D'acord? I, per tant, la seva problemàtica que té a veure amb gènere, origen, amb classe social i també amb edat, d'alguna forma es quedaria invisibilitzada. No? Per tant, sempre en la part de diagnosi és clau que ens preguntem a qui ens podem estar descuidant, quina intersecció no estem tenint en compte. I aquí volia citar el Relief Maps com una eina, aquesta eina que ens plantejava la Maria, que va crear ella mateixa, com un dels instruments que tenim per fer diagnosis. No? En relació al disseny, ens podem preguntar com s'espera que impactin les accions tenint en compte els eixos de desigualtat? Es detecta algun impacte negatiu que puguem prevenir? Clar, si nosaltres només fem, jo només miro gènere i no tinc en compte altres elements, jo només avaluaré i només tindré en compte els impactes en relació a dona-home, per exemple. No? I, per tant, la interseccionalitat ens diu, espera't, obre el ventall i mira quins impactes té la teva acció més enllà d'això. Ens podem preguntar, es compartirà i es validarà la proposta de disseny en persones o grups afectats? Com es vetllarà perquè les accions no produeixin més desigualtats en altres grups? O què es farà perquè les accions no reprodueixin estereotips i prejudicis existents? No? Per exemple, quan recordo un projecte que vam avaluar d'inserció laboral trans, vèiem que tots els projectes d'inserció laboral de dones trans les orientaven cap a cambreres de servei o perruqueria. I recordo que hi havia una noia trans que et deia no, és que jo vull ser mecànica. I la meva vocació i el meu entrenament és per ser mecànica. I resulta que ningú havia pogut preveure què li podia passar amb un perfil com el seu, no? Perquè directament hi havia uns estereotips i prejudicis que ens guiaven cap a un determinat lloc. En relació a la implementació, ens podríem preguntar, l'equip que porta a terme les accions té formació en interseccionalitat? Com es garanteix que no reforcem estereotips i prejudicis quan ja estem fent la implementació del projecte, de l'activitat que estem fent? Fomentem que els grups competeixin entre ells per aconseguir recursos de la nostra acció o generem aliances, generem que es creuin i que mirin el que tenen en comú les seves problemàtiques. Aquí també es podem plantejar, per exemple, si els grups de treball són heterogènics i reflecteixen el conjunt de la població del municipi o de la població amb qui volem treballar o hi ha un biaix de classe, de gènere, d'origen en relació als propis equips que fan la intervenció, això que suposa, si es pot resoldre. En aquest sentit, també a la guia d'Igualtats Connectades trobareu una proposta d'etnografia que podeu aplicar en el vostre propi lloc de treball per veure fins a quin punt, per aplicar aquesta mirada interseccional al vostre lloc de treball, sigui quin sigui. D'altra banda, a nivell de... Bueno, no hauré de passar aquests elements. Val. A nivell de participació i de comunicació. A nivell de participació, això, plantejar-nos qui hi ha representada en els diferents espais de participació i qui no. Les que no hi són, per què no hi són? No hi volen ser, no hi poden ser pels horaris que fem, per l'idioma que fem servir, per l'accessibilitat de l'espai. Com podem fer per arribar a aquests grups? A nivell de comunicació, a qui interpel·la la comunicació que estem fent servir de la nostra acció, del nostre servei, del nostre departament? Qui s'hi sent identificada i qui no? D'acord? Per tant, tots aquests són el tipus de preguntes que ens podem fer. Arrel de la guia d'igualtats connectades, amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya i en un grup de treball composat per gent que treballava en diferents àmbits de serveis d'atenció, vam aplicar, diguem, aquesta lògica, aquestes preguntes, en els serveis d'igualtat i no discriminació. Val? Per tant, aquí hem treballat des de gent que treballa amb gent sense llar, a gent gran, etc. D'acord? I, per tant, trobarem com una aplicació i una problematització d'aquestes preguntes en relació a aquests àmbits. D'acord? I això també ho podeu trobar en el link que us he penjat. En relació a educació, alguns recursos que tenim a l'abast. Amb lo relacional vam treballar aquesta guia que creua perspectiva intercultural i de gènere i que ens proposa des d'aportacions teòriques que baixen i expliquen a un model molt aterrat aquestes perspectives com propostes concretes d'accions i d'activitats que podem fer en els centres educatius. D'altra banda, a mirades polièdriques, tenim d'una banda la guia, que també trobareu en l'enllaç que us he passat, on també combinem l'explicació i l'aterratge d'aquest marc teòric a un nivell aplicat, combinat amb accions i bones pràctiques de com incorporar aquestes nocions a l'àmbit educatiu. Això està acompanyat de recursos audiovisuals que vam fer en el marc del projecte i que a la guia hi ha pistes per com utilitzar-los en un context educatiu. I, finalment, també hi ha una sèrie de pòsters pensats més per l'àmbit també educatiu, especialment per professorat, on es traslladen aquestes preguntes al professorat i s'ofereixen recursos. Per anar acabant, només dic que crec que el repte és apassionant i val la pena, que a vegades és veritat que hi ha el risc que ens paralitzi o que tinguem por de tocar, no?, aquest concepte que ens sembla tan brillant. I des del meu punt de vista, òbviament, hem de tenir molt en compte els riscos de com utilitzar-lo per no desvirtuar la potència política que té, però que crec que aquests conceptes i aquests debats neixen de la voluntat de transformació social. I, per tant, crec que el que ha de primar és la voluntat d'acostar-nos-hi amb humilitat i amb ganes per veure com ens pot ajudar aquesta perspectiva teòrica i aquestes eines a transformar el nostre entorn. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies també per l'exposició i per compartir tots els recursos que, evidentment, que poden ser molt útils a molta gent dels que ens estan acompanyant i per persones que s'iniciaran amb aquesta línia que ens has comentat. I bé, com dèiem, entre vosaltres, si voleu fer algun apunt del que heu sentit d'un a l'altre, sentiu-vos amb el vostre torn també per poder-ho fer. I també invitem a totes les persones que ens acompanyin a formular-nos els comentaris, preguntes, reflexions que li hagin generat. Estem aquí per això, per aprendre. I res, endavant, la paraula és vostra. Podeu fer servir directament el micro i pantalla, imatge que tenim, o bé per al xat, vull dir, el que considereu. La Gemma. Endavant, Gemma.
Vale. Hola, merci. Moltes gràcies per aquest webinar. Estic com molt emocionada perquè estic a mig llegir el llibre de la Maria i, m'ha agradat molt les intervencions que heu fet. Tinc dues preguntes respecte a l'eina del Relief Maps que ensenyàveu. Primer, em desperta el dubte de si aquesta eina, en el fons, no està com reforçant una mica la idea de la sumació dels eixos. El fet d'haver de dir sento malestar per la meva característica, per ser dona o per tenir aquesta edat, com això em costa pensar si això en el fons no està reforçant una mica aquesta separació i sumació dels eixos. I alhora que no sé si és una eina com accessible per tothom, en el sentit que jo mateixa no sé si algunes experiències sabria distingir si em passen per quin és en concret o en general per la suma de tots ells. I si persones que potser no estan tan familiaritzades amb el concepte aquest d'interseccionalitat en un sentit més acadèmic, si creieu que aquesta eina és igualment com accessible i utilitzable per tothom.
Tiro jo, Gerard. Gràcies, Gemma, per les preguntes. Doncs, Relief Maps intenten superar aquesta lògica dels eixos que se sumen, entenent que l'experiència que tenim en un lloc en concret no és la suma de cada punt d'aquells, sinó que és la presència de tots aquells punts i de tots aquells malestars. Si més no, el que s'intenta és fer una abstracció de l'experiència, és a dir, l'experiència, quan es fa el procés del Relief Maps, al principi has d'anar com separant, no? Com l'experiència de què sento en relació al meu gènere, què sento en relació a la meva etnicitat, que això el que provoca és una reflexió sobre posicions que a vegades no hi reflexionem, no? Per exemple, jo si em dius, doncs, com a dona, com sento que doncs, segurament són coses sobre les que he pensat, però com em sento com a blanca, segurament són coses sobre les que no he pensat gaire, no? Llavors, el fet d'individuar no, aquests diferents eixos i experiències ens permet reflexionar sobre cadascuna d'elles. El que hi ha avui, he hagut d'anar molt ràpid, però hi ha una segona part que és on has de dir com classifiques cadascun dels llocs. I allà és on integres aquesta experiència, no? Llavors, aquesta experiència que pot ser contradictòria, pot ser que per unes qüestions senti benestar, per altres malestar, però aquesta experiència integral, que seria aquí on hi ha com aquesta relació interseccional, es fa com en la segona part, que aquí no ho he ni posat, on classifiquem els llocs segons diferents tipus. Llavors, es juga una mica a separar i ajuntar, no? Com anar separant i ajuntant per poder també parlar i pensar sobre categories concretes, no? Que la interseccionalitat està com en un punt sempre com intermig, no? Dient que estan interrelacionades però que alhora les hem de poder anomenar, no? Hem de poder dir que la discriminació de gènere és diferent a la discriminació per raça o diferent al classisme. D'alguna manera hem de poder dir que això és diferent encara que estigui interrelacionat i jo crec que i els Relief Maps intenten com anar d'una banda a l'altra, no? Com separant i ajuntant tota l'estona. I sobre el tema de l'accessibilitat, Jo sempre tinc aquest temor, no, de que no s'entengui, però la veritat és que jo quan vaig a fer treball empíric, jo no explico el que he explicat ara aquí, jo els si faig en paper, per exemple, que també és una altra manera de fer-ho, jo els hi dic, explica'm com et sents per ser dona a casa teva. I aquesta pregunta, et sorprendries de la capacitat que té la gent d'identificar això. Jo ho he fet servir a Brasil amb una recerca que vam fer amb la Joseli Maria Silva amb treballadores treballadores sexuals travestis, moltes d'elles eren analfabetes i els hi vam fer això, no amb lletres, sinó els hi posàvem unes cares de doncs, trista, somrient i, o sigui, perfectament sabien dir, bueno, qui em sentia pitjor que ara, no? Era també posàvem el tema del temps pel mig i tenien claríssim si qui estan millor o qui estan pitjor, si és per la meva identitat de gènere, si és per la meva raça, per la meva edat. És a dir, quan partim de la nostra pròpia experiència tenim molt coneixement i aquí no requereix que es teoritzi aquest coneixement, simplement que es digui qui estic millor, qui estic pitjor i això és tenim molt coneixement sobre la nostra pròpia experiència, no? I si hi ha alguna cosa complicada, a vegades, per exemple, entre orientació sexual i gènere, sí que m'he trobat que hi ha una, bueno, que es confon, no? Una cosa en l'altra, doncs és interessant en si mateix això, és a dir, que això provoqui confusió, per mi és un material interessant sobre el que reflexionar, que també ens mostra com són dos eixos que estan molt interrelacionats, no? I que hi ha l'expressió de gènere enmig també i que, per tant, per mi això és un resultat en si mateix, no? De dir, vale, això costa de diferenciar, per algú serà. No serà perquè està com molt junt, no? Perquè té a veure amb coses semblants.
Sí, volia reforçar que vam utilitzar aquesta eina en centres educatius de secundària i va ser una eina que va fer emergir moltíssims debats en relació a les desigualtats i que va ser molt, molt útil en contextos molt diferents, en instituts molt diferents i que, per tant, efectivament, com que hi ha aquesta dimensió per recerca i hi ha la dimensió d'intervenció social d'aquesta eina, que és superútil i en molts contextos l'hem fet servir i la veritat és que ha sigut molt, molt productiu a nivell de reflexió d'un tema que, si no, a vegades queda molt abstracte, no? Reflexionar sobre la desigualtat i, de cop, aquesta eina ens ha sigut molt útil.
Molt bé. Anem combinant les preguntes del xat amb les que fem en directe i ara preguntaríem, doncs, o traslladarem una pregunta que ens han escrit en David. Diu, creieu que la interseccionalitat pot ser una eina de deconstrucció del sistema cis-heteropatriarcal?
Després li passo la paraula a Maria, però jo de moment contestaria a en David, que molt interessant la pregunta i que de fet la pregunta per mi seria es pot deconstruir o destruir el sistema cis-heteropatriarcal al marge dels altres sistemes d'opressió? No? Per tant, és pensable que puguem fer lluites que només tinguin en compte un eix i no tinguin en compte els altres, no? Tenint en compte que les persones no som només dones i homes o cis, trans o LGTB o heteros, no? Sinó que les persones en el cas que treballo jo més, no? LGTBI, som a la vegada d'una classe social, d'un gènere, d'una etnicitat, d'una religió, no? I per tant, d'alguna forma, els sistemes són destriables i els podem entendre les seves lògiques per separat, però a la pràctica estan creuadíssims, no? I per tant, d'alguna forma, crec que ens dona eines per deconstruir el sistema cis-heteropatriarcal en relació als altres eixos. Per tant, és molt més potent que altres models de pensament polític que parteixen de la idea de que es poden atacar els sistemes de poder independentment els uns dels altres.
Molt bé. Moltes gràcies. Seguim, doncs, i li donem la paraula a l'Ester. Ester Mas, endavant.
Perdoneu, però no puc activar el vídeo. Però bé.
Bueno, et sentim bé, eh?
Em sentiu.
Perfecte.
Mireu. Ai, ara sí. Ara sí. Bona tarda. Jo tenia una pregunta, no sé si és més per en Gerard o per la Maria. Mira, jo ara tinc l'oportunitat de fer un projecte del Departament d'Igualtat i Feminismes que es diu Temps per Cures, no sé si el coneixeu, que són uns diners que han arribat de fons europeus de Next Generation, que van dedicats sobretot a dones cuidadores més grans de 52 anys, també mares monoparentals, víctimes de violències masclistes, migrants, clar. Llavors, són uns projectes que estan en unes condicions tan extremes, no? D'on han d'anar dedicats aquests diners, que jo penso com es pot incorporar. M'agradaria incorporar una mirada interseccional amb un tipus de projecte així, però clar, quan està tan definida la població destinatària, si, com creieu que això pot ser possible? Gràcies.
El referent que tindria jo és un estudi que vam fer sobre inserció laboral de persones trans i, per tant, el target estava com molt definit per l'Ajuntament que ens va fer l'encàrrec. Però, clar, el que vam veure és que dins del target, com estava definit, era clau entendre la posició d'aquestes persones en relació a molts altres eixos de desigualtat. Per tant, aquí jo entenc que en la forma que es construeix, diguem, la població que tu vols entrevistar, no és població homogènia. I, per tant, aquí dintre la clau seria entendre el creuament i veure quins efectes té el creuament, no? Per exemple, en el nostre cas, vam acabar generant, si en cas de l'espai l'enllaç, però si algú li interessa, un mapa d'eixos que calia entendre com es creuaven per entendre la posició del mercat laboral d'aquestes persones trans. I a vegades no era obvi. Ser de classe alta no era obvi que et portés a millor inserció laboral, perquè el fet de ser dona, l'edat en què havies transitat, l'experiència, l'estigma del treball sexual, no sé què, no sé quantos, generava unes condicions molt diferents que una dona immigrant de classe mitjana, etc. No? Per tant, que d'alguna forma el que ens permet és fer més complexa la mirada a qui són aquestes dones solteres, aquestes mares soles, o qui són aquestes dones cuidadores, no? I identificar els factors estructurals i altres factors, perquè com deia la Maria, els factors no són sempre classe, origen, etc., sinó que hi ha altres factors, que cal tenir en compte quins són els factors rellevants en el teu camp d'estudi i com es creuen amb els factors estructurals generant diferents condicions de vida. Però vaja, Maria, no sé si tens més pistes.
Sí, no, estic completament d'acord. Jo només afegir potser aquesta idea de que la interseccionalitat, no, també vinculat amb la pregunta d'abans, si ens ajuda a construir la interseccionalitat, ve per posar-nos problemes més que donar-nos solucions. És a dir, la interseccionalitat el que ens dona és una mirada més complexa sobre la realitat i, per tant, ens obliga a fer-nos altres preguntes diferents també, i ens afegeix molta complexitat i no ens proposa, és a dir, no és una proposta política de com hem de fer les coses, és una forma d'anàlisi, no? Per tant, en aquest sentit ens posa problemes i un dels problemes que ens posa és veure, donar-nos que la societat, que la realitat social que estem investigant, sobre la que estem treballant, és complexa i que tothom està posicionat en tots aquests eixos. És a dir, que ser blanca, ser heterosexual, ser cis, tots aquests eixos són també una posició. Per tant, sigui en relació al privilegi o a l'opressió, tots aquests eixos estan sempre funcionant en qualsevol col·lectiu, no? I que llavors som nosaltres qui estem escollint o qui estem prescindint de treballar alguns eixos, potser perquè entenem que no funcionen o que no tenen o que no són rellevants per explicar una desigualtat en concret, però si estem estudiant a tot de dones que tenen plenes capacitats físiques i intel·lectuals, això està configurant a l'experiència que tenen aquestes dones, no? És a dir, que el fet de tenir plenes capacitats físiques i intel·lectuals fa que tinguin una forma concreta de viure el que sigui. I també amb el que comentava el Gerard, no, d'aquestes, no, això que classe alta pot no voler dir que tingui millor accés al mercat laboral o el que sigui, també passa, per exemple, amb el tema de la raça i el gènere, no? Que a vegades podem entendre doncs, que no, una dona i que a sobre és pobra i que a sobre és negra, no? Com que anem afegint com eixos. I aquí el que estem veient també amb alguns estudis, com per exemple amb homes joves racialitzats, pateixen molta discriminació a l'espai públic, sobretot per l'estigmatització que pateixen, no? Que podríem pensar que el fet de ser home mitiga, redueix la discriminació per raça, i en canvi, segons quins contextos, per l'estigmatització que tenen a l'espai públic, el que ens trobem és que no ho mitiga, sinó que ho augmenta, no? Que ho configura d'una manera diferent augmentant, no? Per tant, ens hem d'estar també com obertes, no? aquestes possibles relacions que hi hagi.
Molt bé, moltes gràcies. Anem ara pel xat. La Marta es pregunta, diu, en Gerard ha parlat de possibles riscos. Creieu que pot portar a discriminació positiva i o generar més desigualtats?
Em sembla que podem contestar aquesta i la següent, que planteja que el concepte d'interseccionalitat s'està incorporant al disseny de programes i que la seva aplicació és complexa. D'una banda, clar, aquí hauríem d'entrar en què entenem per discriminació positiva i per tant, aquí ens portaria com un altre debat, no? Però vinculat al que deia abans la Maria, de com evitar que la interseccionalitat ens porti a la paràlisi, efectivament, quan fem una intervenció, una campanya, una política, no podem tenir en compte sempre tots els eixos, perquè això, un, és impossible, no és viable, i dos, seria bastant absurd. És a dir, pot ser que en un determinat context un eix no sigui rellevant, no hi hagi població, o no hi ha, no? Per tant, no passa res. En tot cas, el que hem de fer és ser explícites en haver explorat els eixos i en haver explicat per què decidim que anem a prioritzar aquest col·lectiu inicialment o aquest altre, o, no? Per tant, aquí, efectivament, hem de prendre decisions. I al prendre decisions pot ser que hi hagi un grup que de cop senti que no està prioritzat o una intersecció que no està prioritzada o etcètera, no? Però, bueno, clar, això és la política pública en un món finit on s'han de prendre decisions i amb recursos limitats. A veure, si genera més desigualtats, home, a priori diria que és que llavors ho hem fet malament, que hem d'anar avaluant i veure què coi hem fet malament, no? En relació a la incorporació, però veig que la Maria té la mà alçada, per tant, potser ens vol ampliar la pregunta. Només dic que jo la percepció que tinc és que ara s'ha incorporat com de... perquè es faci servir la paraula clau quan fem coses. Però d'aquí a que s'estigui incorporant d'una forma rigorosa, potent, avaluable, crec que ens falta moltíssim, no? I de fet, jo crec que ara el risc és aquest, és a dir, o ens posem les piles en què això sigui una realitat palpable i generem els recursos que calen perquè això sigui així, o al final acabem de buidar de contingut el concepte.
Molt bé. Maria Estrada, endavant.
Sí. Enllaçant amb aquesta resposta, Gerard, nosaltres, bueno, estic a Elip Salut i justament posava aquesta reflexió perquè des de fa almenys 3-4 anys nosaltres estem ja intentant tenir aquesta mirada de la interseccionalitat i que els programes que desenvolupem des d'aquí vagin incorporant, no? Aquests diferents filtres i veure com per se doncs, estem influenciant doncs amb uns col·lectius i sobretot amb l'objectiu de no justament provocar efectes iatrogènics i per tant fer més mal que bé, no? Doncs amb les intervencions que fem en la comunitat, no? I justament per aterrar això una mica, nosaltres estem desenvolupant un projecte adreçat a famílies. Que el que són els continguts que volem treballar, la Carolina Estudillo, que també és una altra persona doncs, que treballa des de la perspectiva de la interseccionalitat ens ha anat fent un filtratge sobre els continguts que tinguem en compte en la mesura del possible, no? I ser el màxim d'inclusives dels continguts i de perspectives i de mirades i que, per exemple, quan fem, posem exemples, doncs tinguem en compte la diversitat, no? De persones que podem tenir davant com a mares, pares, progenitors, progenitores, no? De nens i nenes en els centres educatius. Ara, el que és la implementació, com aterres, com vas al centre educatiu, com t'expliques, perquè són intervencions que nosaltres volem promoure des dels centres educatius, però tenint molt en compte aquesta mirada interseccional i aquesta, és a dir, tenint en compte en la mesura del possible tots els col·lectius que poden estar, no? Dins d'un centre educatiu. Per tant, és una mirada universal, però situada en un entorn, no? En el qual hi ha molta diversitat. Llavors, bé, a l'hora de fer, no? la crida, no? I a l'hora d'oferir aquest servei, sí que ens trobem doncs, en això, ens estem replantejant com estem oferint aquest servei de cara a que sigui rebut ben bé per tothom. No? Per això deia la complexitat, no? De que sí que és un terme que, com deia la Dolors al principi, ha anat agafant molt de pes i a nivell conceptual la gent que fem, no? Estratègies i polítiques, en aquest cas, promoció, la incorporem, però després, a l'hora de poder-la implementar, la realitat doncs, és molt complexa, no? És una reflexió des de l'experiència, no?
Respecte a aquest tema, nosaltres que hem treballat en nivell d'educació sexual i treball de temes LGTBI a centres educatius, especialment secundària, el que veiem, per exemple, és que tot el tema diversitat cultural i religiosa no es treballava gens. I llavors hi havia com una absoluta dificultat d'abordar que, bueno, estic ensenyant unes realitats mostrant física, unes fotografies o estic dient a la gent que posi un condó en entorns on no sé què fer quan de cop algú està superincòmode perquè és ramadà. I li sembla absolutament inadequat que estigui fent això i resulta que ni se'ns acudim ni sabem com resoldre-ho, diguem, no? Per tant, què és la resposta? Fer sessions diferents per creences? Posar el calendari en relació a les festes religioses? És a dir, quina és l'alternativa? No ho sabem, perquè no hi estem treballant. Estem fent unes intervencions bàsicament etnocèntriques, on no tenim majoritàriament massa idea de com hi resoldre aquests temes en tots culturals i religiosament diversos, no? Per exemple, vull dir que sí, tenim molts deures, però bueno, fa molt bona pinta això que expliqueu.
Molt bé, moltes gràcies. En Jordi ens diu, pel xat, diu en Daniel Bernabé, en la trampa de la diversitat, qüestiona si el sistema de privilegis i opressions és una forma de fer front a la desigualtat, exposant que aquest dilueix el conflicte capital-treball i que acaba tendint, a l'individualisme identitari. Quina resposta hi donaríeu?
Em toca a mi aquesta, no? A veure, jo ara tindria com una hora, necessitaria per respondre això. Crec que Daniel Bernabé hi ha algunes coses que confon una mica per començar per separar d'aquesta forma les lluites, no? Primer, aquesta distinció que fa entre que hi ha unes lluites que tenen a veure amb una base material i unes lluites que són com simbòliques, quan que et matin per ser trans o, que o per ser dona, no? És a dir, la violència que es pateix per determinades posicions en relació a temes de gènere o de raça, doncs clarament són qüestions materials. I llavors aquesta distinció, a mi em sembla un clar exemple d'una perspectiva no interseccional on sembla que el fet d'incorporar mirades, d'incorporar eixos, d'incorporar altres tradicions, fa mal a un dels eixos. No? És a dir, que sembla que incorporar les qüestions de gènere LGTB antiracistes sembla que dilueix això, no? Que dius, que dilueix el conflicte capital-treball, que també és un conflicte del que podríem parlar, eh? Perquè també doncs, el feminisme també diu que el conflicte és entre capital-vida, no entre capital-treball. Per tant, aquí hi ha també tota una discussió, per això deies que veia que se m'anava com cap a diferents llocs. però que justament des de la perspectiva interseccional el que es diria és que totes aquestes qüestions, si anem afegint doncs, amb la perspectiva feminista, la perspectiva antiracista, no és que dilueixi les qüestions de classe social, sinó que ens ajuda a entendre-les millor. Jo el que dic d'aquesta trampa de la diversitat és que ella el que fa és com la trampa de la unitat, no? Pensant que s'ha teoritzat sobre la classe social pensant en un tipus molt específic i molt concret, no universal ni neutre, sinó un tipus molt específic i molt concret de treballador, que era una persona autònoma, era un home blanc, heterosexual, adult, i s'han pensat també els drets laborals i la lluita de classes en base com aquesta figura específica i que justament és un dels problemes, jo crec, també d'aquesta qüestió de la classe social. No? Per tant, incorporant totes aquestes qüestions a l'anàlisi de la classe social, jo crec que es pot entendre molt millor com està funcionant avui en dia aquest conflicte, no? O què passa avui en dia amb la qüestió de la classe social, l'hem d'entendre en relació a l'edat, en relació al gènere, a l'orientació sexual, a les relacions nord-sud, no? Per tant, i el racisme, òbviament, crec que ajuda a comprendre-les i a lluitar contra aquestes formes de desigualtat per raó de classe i no que les dilueix. Però, bueno, jo crec que aquí seria un tema, per mi, com que donaria per moltíssim de parlar i no sé, Gerard, si vols afegir alguna cosa.
Completament d'acord amb tu i no ho podia haver expressat ni molt menys millor, per tant.
Bé, doncs, hi ha en el xat doncs, això, agraïments, satisfacció pel que s'ha sentit, pel que heu exposat, pel que heu compartit. Si no hi ha cap més intervenció, doncs que acabaríem la sessió, doncs això, paraules d'agraïment a l'en Gerard i a la Maria per tot el que ens han exposat. Ens han clarificat com era el nostre objectiu, no? Conceptes, ens han compartit recursos, eines, ens han compartit una reflexió molt important per mi, que és el de partir de la feina feta, encara que sigui un concepte que sembli nou, innovador i que volem fer les coses diferents, reflexionem i mirem què s'ha fet i què s'ha après per no repetir i per no generar, com es deia en alguna pregunta, doncs, altres desigualtats volent resoldre el tema. I sobretot, doncs, això, acostumar-nos a obrir, si cal, encara més la mirada, no? Per poder doncs, fer la feina, l'activitat que cadascú de nosaltres en el seu lloc doncs, pot fer bé, pot fer doncs, molt millor i, evidentment, doncs, per millorar el servei que com a professionals doncs, és la nostra fita. Pel que s'ha comentat en el diàleg, amb les preguntes, amb les vostres respostes, hi ha feina a fer, hi ha molts temes per tractar i la veritat que us tornarem a contactar doncs, per anar ampliant i per anar coneixent encara més a partir de la feina que heu fet vosaltres i del que heu après. Això no té preu i, per tant, us emplacem una altra vegada a vosaltres per compartir i a totes les persones que ens heu acompanyat doncs, per anar seguint i anar aprenent doncs, de forma plegades. Molt bona tarda a tothom, gràcies de nou i fins a la propera.
Moltes gràcies.
A reveure.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu, molt bona tarda.